Infiltrat.
Sí.
Amb Jordi Beltrán.
Bona nit, són les 11, benvinguts al Tu diràs. Més de 15.000 persones han passat avui per l'espai de condolences per Johan Cruyff instal·lat al Camp Nou des d'aquest matí i fins dimarts. De fet, com ha anunciat el club aquesta nit, i després de consensuar-ho amb la família Cruyff, aquest memorial es tancarà dimarts a la tarda amb un acte privat amb família, excompanys i amics de Cruyff. Abans d'aquest acte privat, Jordi Cruyff farà de portaveu de la família en una compareixença pública al mateix estadi. Deixeu que m'aturi un moment amb la xifra. 15.000 persones en un dissabte de Setmana Santa i en un interval de 9 hores em sembla increïble, a l'alçada d'un mite com Cruyff i de la seva importància pel club. Igualment, a Amsterdam, el memorial que s'ha organitzat pel Flaco ha estat un èxit, en aquest cas, a l'Amsterdam Arena, a l'estadi de l'Ajax. Arribats a aquest punt, deixeu-m'ho dir. Hem de felicitar el Barça per l'organització d'aquest espai de condolences, igual que va passar amb el malaurat Tito Vilanova. El club ha progressat molt en aquest sentit. I mentre aquí continuem recordant i acomiadant Johan Cruyff, la majoria de jugadors actuals del Barça estan repartits pel món amb les seves seleccions a menys d'una setmana del Clàssic. A les últimes hores hem sabut que Neymar s'estalviarà el segon partit d'aquesta aturada a Paraguai per sanció. Igual que Bravo, també sancionat, no viatjarà a Venezuela amb Xile. Ahir ens ho apuntava el nostre enviat especial a Recife, a Brasil-Uruguai, en Pau Ramírez, a la prèvia. No us estranyi que Neymar vegi groga i es perdi el partit de Paraguai. Dit i fet. D'aquesta manera, Neymar fa les paus amb Luis Enrique. M'explico. El dia sense entrenar-se que es va perdre pel viatge al Brasil, quan va celebrar l'aniversari de la seva germana, el recuperarà ara, en aquesta aturada. Tot controlat. No dic que pactat, eh? Tot i que sent una mica mal pensat, tampoc seria tan estrany. No us sembla? Per cert, que el Brasil i Uruguai han acabat empatant a 2 aquesta matinada amb gol de Luis Suárez en el seu retorn a la selecció després de la famosa mossegada a Chiellini. Al bàndol brasiler, a Dani Alves li han preguntat fins a 2 vegades a la zona mixta per què Neymar no juga igual amb el Barça que amb la Canarinha. Us sona el debat? Que Neymar es carregui de paciència i demani consell a Leo Messi, que amb aquest debat a l'Argentina té una mica d'experiència. Tantes coses a dir, ens queda tan poc temps per dir-les, tantes coses a dir, se creix que explicar.
Tu diràs, amb Jaume Molló.
Onze i tres.
Volkswagen Vehicles Comercials t'ofereix aquesta secció.
El sumari del Tu diràs d'aquest dissabte 26 de març del 2016. Com sempre, el primer que farem serà situar-nos per parlar de l'actualitat del Barça. En un minut saludarem en Roger Saperes. Hola, Sape, bona nit.
Bona nit, Jaume. 15.158 persones han passat avui per l'espai memorial del Camp Nou dedicat a Johan Cruyff. L'estadi s'ha engalanat per l'ocasió amb un mural gegant a la façana de tribuna on es podia llegir «Gràcies, Johan», i un cop dins els seguidors han pogut deixar la seva signatura en els llibres de condolences i també fotografiar-se al costat d'una imatge gegant de l'holandès abraçat a una pilota. Dia emotiu amb molta gent, seguidors i personalitats que avui han volgut donar l'última adéu a Johan Cruyff. Els més destacats, Joan Laporta, Florentino Pérez, Galca, el president Puigdemont o també Artur Mas. Aquest vespre, a més, el club ha anunciat nous actes d'homenatge. El proper dimarts 29 de març a les 2 hi haurà roda de premsa de Jordi Cruyff al Camp Nou. Després de 3 a 6, la família es reunirà amb excompanys i amics de Johan Cruyff en un acte privat a l'Auditori 1899. D'aquí una estona explicarem també més detalls que hem pogut saber a RAC1 sobre actes dedicats a Cruyff el dia del clàssic el proper 2 d'abril. Demà, nova jornada d'aquest espai de condolences des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda.
Gràcies, Ape. De seguida ho ampliem tot plegat. Miquel Agut, bona nit.
Hola, Jaume, bona nit.
Amb en Miquel refacem què ha passat, què està passant més enllà del Barça aquest dissabte al món de l'esport.
Doncs mira, començarem amb tennis, perquè Rafa Nadal, per qui no ho sàpiga, s'ha retirat a la segona ronda del Masters 1000 d'Indian Wells per culpa de marejos i deshidratació, fruit de les altes temperatures, uns 32 graus i d'un 65% d'humitat. Això ha estat fa una hora, aproximadament. Nadal empatava a un set contra Damir Dzumur i el bosnià guanyava el tercer per 0-3 quan el manacorí ha dit prou i s'han anat directament al vestidor. En futbol, el Nàstic de Tarragona és segon a la Lliga de Segona Divisió A després de derrotar el Numancia per 1-0 al nou estadi i, per tant, ocupa plaça d'ascens directe. El gol l'ha fet Achille Maná. Els tarragonins tenen 51 punts, 3 menys que el líder, que és el Leganés.
Perquè avui tenim l'experiència, la mala experiència del Girona de la temporada passada, perquè, si no, la veritat és que és per il·lusionar-se la trajectòria del Nàstic de Tarragona, i a Tarragona, naturalment, estan molt il·lusionats, però almenys jo faig servir molta prudència, perquè, clar, amb l'experiència que vam tenir l'any passat i la garrotada que ens vam endur amb el Girona, doncs hem d'esperar a veure com acaba aquesta segona, que és més llarga que un dia sense pa.
Ara en balla, no sé si són 10 o 11 jornades sense conèixer la derrota del Nàstic, que va empatar a casa contra la Ponferradina, però que després ha guanyat a Sant Mamés i avui a casa. I el pròxim partit és també a casa, contra el Còrdoba. Avui Sergio Ramos s'ha absentat de la convocatòria de la selecció espanyola per lumbàlgia i se n'ha anat ja amb el Reial Madrid per preparar el clàssic del dia 2 al Camp Nou, mentre que Saúl Ñíguez, el futbolista de l'Atlètic de Madrid, ha abandonat la concentració de la selecció espanyola sub-21 per un esquins al turmell esquerre. Se'l va fer contra Croàcia dijous.
Que queden 10 dies, eh?
Clar, això t'anava a dir, es desconeix la gravetat de l'esquins, però el 5 d'abril es juga al Camp Nou l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions entre el Barça i l'Atlètic de Madrid. En dia de seleccions i d'amistosos avui, rescatem el més destacat, Alemanya 2, amb gols de Toni Kroos i Mario Gómez, a Anglaterra 3, gols de Harry Kane, Jamie Vardy.
Home, el teu Vardy.
Jamie Vardy i Eric Dier. Atenció, perquè al minut 60 el resultat era de 2-0 a favor dels alemanys. Ha guanyat Anglaterra, tot i la lesió del porter Jack Butland de l'Stoke, que avui jugava perquè Joe Hart està lesionat. Parlant de porters, Ter Stegen no ha jugat tot el partit per Manuel Neuer. En waterpolo, la selecció espanyola femenina s'ha classificat avui pels Jocs Olímpics de Rio, després de derrotar Holanda per 10-7 en partit de quarts de final del preolímpic. En ciclisme, David Chimolai ha guanyat a l'esprint la sisena etapa de la Volta a Catalunya entre Sant Joan d'Espí i Vilanova i la Geltrú. Nairo Quintana és líder amb 7 segons d'avantatge sobre Alberto Contador. Recordem que la Volta s'acaba demà amb l'etapa que finalitzarà a Montjuïc. I tanquem el Mic Nut parlant d'aquest campionat internacional de futbol formatiu que es fa a la Costa Brava, perquè avui l'Espanyol s'ha proclamat campió de la categoria a la Vi a 7 després de derrotar el València per 1-5. El Barça ha guanyat el Madrid per 2-0 i s'ha endut la categoria de la Vi a 11. A més, definides ja, les finals de demà a Montilivi. Barça-Espanyol categoria infantil, Espanyol-Nàstic categoria cadet i Espanyol-Màlaga categoria juvenil.
Doncs tot això, i molt més, algun altre semàntic de l'agut segur que cau fins a la una aquí a RAC1.
Ho intentarem.
T'ho diràs, sí, ja ho sé, ja.
Vas al gimnàs, a classes per millorar l'anglès. Has millorat l'alimentació. Els bons professionals sempre es renoven. Descobreix el nou Volkswagen Caddy amb un equipament excepcional des de 190 euros al mes amb el nostre renting modular.
Volkswagen Vehicles Comercials. La vida és una gran professió. Consulta les condicions al concessionari més proper.
RAC 1, tu diràs, amb Jaume Molló.
Hello, my friend, I see you back again. Hello, mystery, don't find me. amb en Joan Ferrús tocant els botons i a la tria musical del programa aquí a l'estudi de RAC1, amb en Pere Cullell. Hola, Pere, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Amb en Lluís Izquierdo. Hola, Lluís, bona nit.
Bona nit.
I amb en Víctor Batzio. Hola, Víctor, bona nit.
Què tal, bona nit.
Que, a veure, la segona. Víctor, bona nit. No, és el micro, és el micro. No.
Bona nit.
Ara sí, ara sí, ara sí.
Muy buenas noches, sí, y saludos cordiales.
Sí, saludos cordiales. Sí. Tenim nit de micros complicada, de moment. Va, a veure si no... si se soluciona. Vam dir en Víctor, que ja ens acompanyava dijous també, en el Tu diràs especial que feien Dani Sanabra recordant Johan Cruyff, i que avui també està aquí l'estudi de RAC1. De fet, avui has estat tot el dia al Camp Nou, com
tot.
Roger Saperes, que també
tot.
Ara saludarem.
Més, no, he vist quan marxava Roger Saperes.
No siguis tant, així,
jo,
home, no siguis
jo
així.
He estat un minut més que ell.
I has vist arribar Roger Saperes, també.
Però ha arribat un relleu, no?
Però també et diré,
ha arribat un relleu.
Et diré una cosa, jo demà
descanses.
I segurament en Saperes demà encara s'hi deixa caure.
No, això ja ho acabarem, vale. Ho acabarem de concretar demà. Però, en fi, 15.000 persones, són moltes, eh?
Sí.
Són moltíssimes. Bé, sí. L'alçada d'un mite com Cruyff. Estem en un dissabte de Setmana Santa, no? Vull dir...
Sí, però també et diré una cosa. La pela és la pela i el marxandatge és el marxandatge. Botiga oberta, el club està de dol. La botiga estava oberta, el club està de dol fins al dissabte dia 2, però el tour de turístic, de visita, museu, vestidors, gespa, llotja, ha funcionat. Uh-huh. Per tant, la gent hi era, perquè hi havia molta gent a l'estadi, i s'ha ajuntat gent que venia, home, però sense cap mena de dubte, eh? Vull dir,
s'ha ajuntat tot, vols
dir. I no ho critico, eh? Uh-huh. Jo dic que és un
fet.
És un fet.
Sí, sí, home, s'ha ajuntat el Museu del Barça, és el més visitat.
Avui s'ha ajuntat que seguien venint autocars, uh-huh, en plural, i amb una S molt grossa al final, uh-huh, eh? Coincidint amb el memorial de Johan Cruyff, amb el qual hi ha gent que anava a fer la visita a l'estadi i que s'ha trobat amb el memorial, i òbviament la cua crida a cua, eh? I ho sabem tots a tot arreu, eh? Quan hi ha un pol d'atenció que veus que tothom està allà, es va treure el nas, aviam què passa, i quan veien el que hi havia allà, fotos d'Instagram collonudes, la foto de Cutrina...
Espectacular.
No, tremenda, tremenda, mm, tremenda, tremenda. Per cert, us avanço, foto consensuada,
sí,
club, família...
Sí, 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 no? Sí. En Roger ens ho
comentarà. I després hi ha la gent que del Barça...
Que també ha anat al Camp Nou.
Que evidentment ja ha anat, perquè creia que, uh-huh, que hi havia d'anar. I per tant s'han ajuntat aquests dos factors.
Mira, que tenim ja en Sape per aquí, Roger...
Hola, Jaume, bona nit.
Com dèiem, molta gent, més de 15.000 persones avui al Camp Nou per acomiadar-se de Johan Cruyff en aquest primer dia, recordem, perquè això s'allargarà fins dimarts.
Sí, aquesta és la xifra d'aquest primer dia, d'aquest espai memorial Johan Cruyff, 15.158 persones, com ara estàveu comentant, una xifra força important, tenint en compte que són dies de Setmana Santa, un dia on diríem que tot ha funcionat a la perfecció. La veritat és que l'estadi feia molta patxoca des de primera hora, l'espai obert a les 10 del matí, a la façana de tribuna, amb un gran mural, amb la inscripció "Gràcies, Johan". Allà és on els aficionats, socis, partits polítics o els equips i els diferents clubs han anat deixant corones i rams de flors, deixant una postal, diríem, preciosa d'aquesta façana de l'estadi. A dins hi ha passadissos amb llibres de condolences que seran per la família, on la gent ha pogut deixar els seus escrits, les seves dedicatòries, les seves signatures, i al final aquest espai que ara estàvem comentant, presidit per la fotografia del company del Jordi Cutrina, de Johan Cruyff, abraçant una pilota amb dos grans rams de flors a cada costat d'aquesta imatge on la gent s'aturava i tenia aquest moment de record per l'extècnic del Barça. A l'interior de l'estadi també hi havia una gran tela amb un llaç negre per tots els que estaven fent també el tour de l'estadi i visitaven el Camp Nou per dins. Destacar també la quantitat de personalitats que avui han estat al Camp Nou, al marge evidentment del president Josep Maria Bartomeu, de la directiva, l'expresident Joan Laporta, Florentino Pérez i Emilio Butragueño, representant el Real Madrid. Per cert, que mirava quina delegació va enviar el Barça el juliol del 2014 en l'homenatge també a Alfredo Di Stéfano quan va morir,
sí,
i representació també important del Barça, el president Josep Maria Bartomeu, vicepresident Carles Vilarrubí, Susana Monge i Albert Soler. Per tant, també delegació important. Avui, sí, ha fet el mateix el Real Madrid en aquest acte
de Johan Cruyff, i ha estat també l'Espanyol, representat pel seu entrenador, per Constantin Dalca, el València, amb José Ramón Alexanco, que és el responsable ara mateix del futbol base, l'Atlético de Madrid, figures polítiques de la importància del president Carles Puigdemont, o l'expresident també Artur Mas, i per cert que Charlie Reixac també ha estat en aquest espai, juntament amb José Mari Vaquero i altres veterans, però ha sortit per una porta diferent a la resta de personalitats i, per tant, sense fer declaracions, el que durant tants anys va ser el segon entrenador de Johan Cruyff. Entre els més emocionats, Josep Maria Bartomeu, que avui tenia una expressió força trista amb els ulls plorosos quan ha parlat, mentre que jo diria que sense cap mena de dubte Joan Laporta és qui avui ho ha passat pitjor. Per exemple, no ha pogut reprimir les llàgrimes quan s'ha aturat davant aquesta imatge de Johan Cruyff. Jo diria que, en resum, tot ha sortit avui a la perfecció i s'ha viscut un dia molt emotiu a l'estadi. Demà, horari de 10 del matí a 7 de la tarda, tots els que encara no hi hagin anat i vulguin fer-ho, mateix horari que dilluns, mentre que el darrer dia, el dimarts, quan també, recordem, hi anirà el primer equip de futbol, l'espai tancarà definitivament les seves portes a les 9 de la nit.
I el club, hem anat comentant, però és bo recordar-ho, ha anunciat avui una sèrie d'homenatges a Cruyff.
Sí, el proper dimarts, 29 de març, a les 2 del migdia, hi haurà roda de premsa de Jordi Cruyff al Camp Nou i després, entre 3 i 6, la família es reunirà amb excompanys i amics de Johan Cruyff en un acte privat, que dic clar que és un acte en la intimitat a l'Auditori 1899.
Uh-huh. Uns actes que el Barça ha consensuat amb la família Cruyff. Em sembla més que podem explicar algun detall sap interessant sobre els homenatges a Cruyff durant el clàssic de la setmana que ve.
Sí, en el mosaic dedicat a Cruyff, això ja ho va explicar el club, la idea amb la que treballa el Barça és que el lema sigui Gràcies, Johan. Per tant, també el que hi havia avui en aquesta façana de tribuna del Camp Nou, el club ja tenia previst fer un mosaic, però ha decidit canviar-ho després de la mort de l'holandès i, com et dic, la idea amb la que estan treballant és que el lema sigui Gràcies, Johan. I també que el Barça vol que tots els presidents vius, que recordem ja van signar també una carta oberta, siguin a la llotja en aquest partit contra el Madrid. De moment la predisposició de tots ells és bona, amb l'excepció de Joan Laporta, que estaria meditant si acceptar-la o no. De fet, avui en aquest acte els hem pogut veure a tots dos, a Joan Laporta i a Josep Maria Bartomeu, xerrant durant uns minuts. S'han trobat tots dos i han estat parlant. No sé si fins a quin punt Josep Maria Bartomeu l'estava acabant d'animar que acceptés aquesta invitació, però la idea del Barça és que hi puguin ser tots els presidents vius en aquest clàssic a la llotja del Camp Nou.
Per tant, pel que dius, perdona, Sape, fins i tot Josep Lluís Núñez tindria la predisposició d'anar a la llotja en el clàssic.
Sí, és el que ens comentaven, que tots l'haurien acceptat. Veurem si finalment és així, perquè aquesta és la intenció del Barça, que ja va aconseguir també que tots signessin aquesta carta oberta, i per tant ara la intenció que siguin també a la llotja el dia del Madrid. I un apunt sobre el comunicat, el que comentàvem ahir, de Jordi Cruyff i la seva família. El vicepresident Jordi Cardoner ha explicat, i ho feia precisament a preguntes del Víctor Pazzi a Esports, al canal Esport 3, que van mantenir les converses, que van mantenir amb l'entorn de Johan Cruyff després que en un primer moment es desmarquessin dels homenatges que estava preparant el Barça.
Parlant amb les persones, amb la família, hi hagués hagut un malentès d'una publicació que evidentment es va fer, em sembla que eren a les seves xarxes socials. Em van trucar ells i em van dir, escolta, em sap greu perquè hi ha hagut algun mitjà que sembla ser havia mal interpretat o havia interpretat diferent el que era aquell comunicat, i em van dir no pateixis que en seguida doncs farem el complement a la informació que tocava, però bé, simplement ha estat una qüestió de mals entesos.
Doncs mals entesos, segons Jordi Cardoner, que en tot cas va haver d'intervenir a Sape.
Sí, tot i aquestes paraules que ara escoltàvem, ens consta, i ho explicava també aquesta tarda al Víctor, que va existir una inquietud, un malestar, un neguit a la directiva per aquell comunicat, mentre no es va afegir aquella postdata on es deia que sí que s'autoritzava el club, a la Federació Holandesa i també a l'Ajax a fer aquests homenatges, i que es va acabar solucionant també gràcies a les gestions de Jordi Cardoner, que de fet ha estat una de les persones que més ha treballat darrerament per acostar Johan Cruyff i la seva família al club, arran també de l'acord amb la seva fundació. I en aquest sentit, ara ho apuntava també el Víctor, el Barça va consultar amb tots ells, amb la família, la foto per ser col·locada en aquest espai memorial. les opcions amb les que treballava el club era una foto de quan Johan Cruyff era jugador, una altra de la seva etapa com a entrenador, i la que finalment va ser escollida tant pel club com per la família és aquesta fotografia que comentàvem de Jordi Cotrina, el fotògraf del periòdico. Ara ho estava dient, per mi una fotografia preciosa, fotografia, diríem, recent de Johan Cruyff, on apareix l'holandès somrient i abraçat a una pilota. Per tant, més simbolisme impossible.
Sí, molt, molt significativa, sens dubte, aquesta fotografia. Alguna cosa més, Sape?
Res, el que comentàvem, que si demà algú s'hi vol acostar, ho podrà fer entre les 10 del matí i les 7 de la tarda.
De seguida, escoltarem totes les veus que han anat passant per aquest espai de condolences i que han anat recollint tant en Roger Saperes com l'Oriol Caño, que ja a mitja tarda li ha fet un relleu, com desvetllava en Víctor Patsi fa uns minuts. A descansar, Roger, bona feina.
Gràcies, bona nit.
Bona nit. Ahir la tarda hi havia un moment, Víctor, i tu li demanaves a Jordi Cardoner encertadament aquesta tarda que vam tenir un...
Una hora i mitja.
Fins que va un principi aparèixer... de polèmica.
Fins que va, fins que va aparèixer una postdata. Això. Una hora i mitja.
Sí, sí.
Fins que va aparèixer una postdata. En anglès, PS és postdata.
Sí, sí, sí.
És a dir, de la nota que la família Cruyff, o millor dit, Jordi Cruyff, perquè ell era el abajo firmante, va posar, no hi havia ni... que és el que li deia Jordi Cardoner. Digues que malauradament no podies ni matar el missatger per dir no, ho has interpretat malament o no és això. No. Deia textualment el que deia. La família Cruyff no avala els reconeixements que s'està fent a Johan Cruyff i no li dona cap mena d'oficialitat. Tal qual, no avala i no són oficials.
Anunciava actes oficials que...
I en els pròxims dies, a través de la pàgina web no sé quina, farem saber quins seran aquests actes oficials.
I després ho van rectificar, van canviar com un mitjó i van dir que tant els actes organitzats pel Barça com per l'Ajax, com també per la Federació Holandesa de Futbol, sí, estaven avalats per la família Cruyff, cosa que, insisteixo, hem d'agrair, perquè només hagués faltat una polèmica.
Però us puc assegurar que es van aixecar uns quants telèfons i que van sonar unes quantes alarmes.
No, i ens ho deien Sapa, que va intervenir Jordi Cardona.
I es va resoldre molt de pressa. Una hora i mitja, amb un incendi, és res. És res. Després he sabut altres coses. Clar, jo avui volia parlar amb Cardoner sí o sí.
Has tingut sort, eh? Nosaltres també ho hem provat i...
Premsa del club deia que... bueno...
Sí, sí.
Cardoner no... X. Dic, ostres, avui no li toca X, li toca a Cardoner perquè hi ha això. I venia de l'Argentina.
Sí, sí.
I Jordi Cardoner, que és un tros de pa, l'he felicitat particularment en privat per dir, noi, apagar aquest incendi, perquè això era un incendi que hagués pogut pujar la flama i de manera important, t'ho imagina?
Sí.
Que aquell comunicat s'hagués quedat amb això i que s'haguessin desmarcat sí o sí de tot el que feia avui el Barça. És a dir, ni vindrem ni ens espereu.
Sí, sí.
Deia aquell comunicat inicialment.
Sí, sí.
I va durar una hora i mitja.
Afortunadament, insisteixo. Afortunadament.
I deixa'm afegir una cosa. Després, el malentès, perquè sempre és el malentès... bueno, com que no adreçaven exactament o no s'aclarien aquesta nota a qui anava dirigit, clar, des d'aquí tots ens mirem al Malik, és a dir, Barça, Futbol Club Barcelona. Però Johan, esportivament, era bicèfal... I si aquí era important, a Holanda és important, i no sé si important i mig, però igual d'important.
Sí,
i allà hi havia Federació Holandesa, i hi havia Ajax que organitzaven no sé exactament què, però també estaven organitzant coses.
Sí, sí.
I es veu que per qui anava dirigit o qui s'estava extralimitant al seu entendre, no era el Futbol Club Barcelona, sinó que era l'Ajax. Però, nois, convindreu amb mi que aquella nota estava redactada com estava redactada...
Sí.
I s'interpretava com s'interpretava.
Portava l'equívoc.
En qualsevol cas.
Sí, sí.
Una hora i mitja, felicitats a Jordi Cardoner per apagar això.
I no sé si convindreu, ja deixant de banda aquest aspecte, que felicitats al Barça perquè s'ha progressat molt en aquest sentit. Ho deia jo a l'editorial del programa. Ja ho vam comprovar també quan hi va haver un espai de condolences arran de la mort del malaurat Títol Vilanova. I ara ho hem tornat a veure amb Johan Cruyff. S'ha fet un pas endavant molt important, Pere.
Sí, passa que aquest és un procés llarg també, en el qual hauríem de buscar la figura de Ramon Pujol en el seu dia, cap de protocol, que va ser al Barça un cos i una visió i una manera de fer molt interessant, i segur que això és fruit també una herència d'aquell treball protocolari. És un repte molt gruixut i molt important donar el comiat que es mereix Johan Cruyff en tot el que significa en el Barça, amb tot el que ha donat de positiu que no hi cap en aquest estudi. I aquesta mena de dubte que sempre hi ha, de ves que no la caguéssim, perquè igual algú pot dir una paraula de més i fruit d'aquest dubte que hi ha, segurament hi ha aquest malentès, no? Cruyff és tan gran que s'ha de fer tot molt ben fet. O sigui, no ens podem permetre el luxe de que hi hagi cap ombra de res. Cap ombra de res. I en aquest sentit, és possible que les botigues estiguin obertes, és possible que hi passin nou turistes, és possible que passin moltes coses, que algú no digui la frase oportuna, crec que Florentino no ha sigut el més brillant de tots amb la frase que ha dit, però s'hi ha de tenir en compte la bona voluntat.
Sí.
Aleshores, tot això sortirà bé perquè tothom vol que surti bé. El club, la família i tots els seguidors, i aquest és l'objectiu bàsic.
Jo crec que és temps per... homenatjar, estimar el Johan en aquests dies, en aquestes setmanes, en aquests mesos, però la valoració del personatge, del que va ser en les coses bones i també les dolentes que va tenir, ja tindrem temps de valorar-les. Evidentment, entenc que molt més bones que dolentes, no? Però jo crec que ara, polèmica a banda o pseudopolèmica que no va acabar sent res al final, simplement una anècdota de banda, doncs jo crec que la gent ha sortit al carrer o ha anat a l'estadi, la gent ha parlat als mitjans, tota la gent que ha pogut, tota la gent que li han preguntat, i la mort per Cruyff és obvi, no? És evident. Sobre la directiva, només faltaria. Ja sé que...
Però abans no es feien aquestes coses, Lluís.
Ja, però per mi una cosa normal, nosaltres li donem una categoria d'excepcional i evidentment que ho valorem i que ho han fet molt bé i que ho van fer molt bé amb el Tito i tant de bo en els anys vinents, quan se'n vagi algú important, també ho segueixin fent bé els que vinguin. Però només faltaria. És que la grandesa del club ha d'estar, és paral·lela a la grandesa dels dirigents.
Però posaré un exemple. Ostres, ara potser em fallarà la memòria, però amb Kubala, que també em sembla que és prou important pel Barça, aquest protocol que, com deia en Pere, doncs segurament es va instaurar fa uns anys, doncs no existia, no es feia això. I jo crec que està molt bé això que fa.
No, i a més a més venint...
Quan fan les coses malament ja ho diem, però quan les coses feia jo crec que també...
I a més venint d'algunes cagades, entre cometes, importants que tots sabem i que hem analitzat aquí darrerament, no? El que passa que els bons resultats han tapat,
sí,
o no... Però han tapat una mica totes aquestes cagadetes que s'ha fet a nivell de gestió de club, no? Però vaja, insisteixo, jo crec que la figura de Cruyff és tan apassionant que tindrem molt de temps, segurament, també amb la perspectiva del temps ara que ens ha deixat, de valorar i de tornar a debatre sobre moltíssimes coses que van estar al voltant de la seva figura i de la seva persona, no? Jo suposo que molta gent li han preguntat, suposo que tots hem tingut relació amb el Cruyff d'una manera d'un altre, els periodistes que tenim una certa edat. Jo, per exemple, la meva anècdota, més enllà d'haver anat a moltes rodes de premsa d'ell, perquè jo començava justament quan ell entrava al Barça, doncs jo, per exemple, que era molt jove i estava a primera fila preguntant, fixa't, amb el pare Lainz, imagina't si fa anys, jo, per exemple, jo sempre anava amb un caramel, no? Gairebé cada entrenament, no? Doncs moltes vegades me'n demanava un i li donava. Per mi això era, imagina't, no? Vull dir, que jo donar-li un caramel al Cruyff, per tant, jo entenc que hi hagi molta gent que l'estima i que evidentment ens hagi deixat tan jove i d'aquesta manera tan inesperada, doncs encara fa més de mal, no?
No, anava a dir, sí. Efectes de tot el que s'està fent, tots aprenem de mica en mica, perquè uns anys enrere hi ha coses que s'arreglaven amb un dinar de germanó i una botifarrada i de saber què, i una bandera mal posada, i no, les coses afortunadament evolucionen i es tenen visions molt més àmplies, molt més internacionals de la situació, es controla millor tot el que és la posta en escena, que afortunadament tots anem aprenent, i aquest és un club que ja no és un club d'aquells que els jugadors anaven al camp amb el tramvia i sortien un carajillo abans d'entrar. Ara és un club que té dimensió internacional.
Clar.
I per tant, se li ha de reclamar, i crec que ho està donant, una solució internacional a un hosti, un moment també internacional.
Sí, no.
Això va més enllà de
l'altre. Clar, tant, és que l'Amsterdam Arena, com deia abans, ho apuntava en Víctor, s'està fent un memorial, o s'ha organitzat un memorial, no diré igual, però similar al que s'ha fet al Camp Nou i que està tenint també molt d'èxit per aquesta bicefàlia que comentaves, Víctor, però jo crec que en el cas del Barça hem d'admetre que s'ha avançat en aquest sentit, no?, a l'hora d'organitzar aquest tipus, malauradament, tant de bo no s'haguessin d'organitzar mai, però que de tant en tant toca, no?
Recordo perfectament el memorial a Tito Vilanova. Va durar un dia i mig, jo vaig estar al dia. Al mig no hi vaig estar, hi vaig estar al dia. El dia va ser, recordo perfectament, de les 11 del matí a les 11 de la nit. S'ha calcat tot. O sigui, va anar tan bé que s'ha calcat fins i tot el centímetre. S'entrava per la porta que s'entrava avui, se sortia per la que se sortia, la gent feia la cua amb les cintes en aquell punt, el recorregut era idèntic, les taules amb els llibres dels obituaris per deixar el missatge, la firma, el dibuix, el que volgués, qui li vingués amb gana, passar per davant d'una imatge, sense copa, sense trofeu, sense una foto triada, una, i sortida. Idèntic.
Sí, sí.
Idèntic. Vull dir, va anar tan bé...
Sí, sí.
Que vaja, allò, aquella màxima tan vella al futbol, eh? El que funciona no ho toquis. Pues mira tu, dos anys després estem... Dos anys, no?
No, només volia afegir una cosa.
Sí, dos anys, sí. El títol.
Sí, sí, dos anys.
Dos anys després estem...
Sobre el que deies, Jaume, de la grandesa del personatge, clar, per nosaltres s'ha mort un exjugador i un exentrenador del Barça, però estem parlant d'un dels millors jugadors de la història del futbol.
Sí,
per
sí.
Tant,
ahir ho deia Clemente, perdona, Lluís, el millor jugador europeu de la història. Els altres no són europeus.
Per tant,
aquí sí.
Sembla que...
Pots discutir el rànquing mundial, però no el rànquing europeu.
Els que no el van veure jugar, jo almenys, de molt petit, doncs el recordem com a entrenador del Barça i com un gran entrenador que ha canviat el club, però és que aquest tio, ho dic amb carinyo, òbviament, va ser el millor jugador del món durant molts anys. Sí, i per tant, és un dels millors de la història. És normal que a tot el món li dediquin el que li han dedicat.
I naturalment a Holanda, que abans ho comentàvem, és el millor jugador de la història del país i de l'Ajax.
I penseu que Johan els li va fer una de grossa el seu últim any de carrera. Sí, sí. Els tenia no ben posats, els tenia quadrats. El Van Praagh, que ara és el president de la Federació Holandesa de Futbol, Michael, és fill del Van Praagh, Jaap, que presidia a l'Ajax quan el van traspassar com a futbolista l'any 73 al Barça. Bueno, pues, l'últim any, no amb aquest Van Praagh, sinó ja amb un altre president... quan Johan deixa el Barça, se'n va als Estats Units, està aquells 3 anys, té aquells pocs partits amb el de Llonces, amb el Llevant, que només va pactar només jugada local, i després torna a Holanda, torna a l'Ajax, guanya, s'està 2 anys, guanya Lliga, en un dels anys fa doblet, guanya Copa, i el president li insinua que ja és el moment de deixar-ho, que ja, a l'entendre del present, ja ha fet tot el que havia de fer, i que era un moment collonut per deixar-ho, i l'altre va dir que decidia ell quan de llonces. Si aquí no em vols, me'n vaig al arxienemic. Tu imagina que te'n vas, ets al Barça i te'n vas al Madrid.
Sí, sí, va fer això.
Pues va fer això, però no només va fer això,
va guanyar,
és que va fer això,
i va guanyar.
I els hi va aixecar tot, els hi va aixecar la Lliga, els hi va aixecar la Copa.
Sí, sí, clar,
i després va dir, ara sí, 38 anys, em porto 20 de carrera, pues venga, fora, o 37, i em porto 20, i ja està.
Tenia una motivació, està
sí,
clar.
Però segurament, igual, perdona, però digues. Seguint aquest mateix argument, una de les grandeses de Cruyff és que allà per on va passar, no només va triomfar i va ser una referència, sinó que va deixar també la marca Cruyff.
Sí, sí.
I tal com se'n va anar deixant la marca Cruyff a Holanda, els que... Jo soc d'aquells que tenia el pòster. El primer pòster de la meva vida és de Cruyff.
Com a jugador.
Com a jugador, naturalment. I era Cruyff jugador després de... Clar, jo no tenia prou consciència del que eren... Jo tenia 12 anys en aquell moment, no? Però no havíem guanyat mai. Res de bo.
Sí, sí.
I com apareix aquest amb un equip que tampoc estava guanyant res, que estava per baixar, i amb els mateixos jugadors... Ostres, no era un jugador, era Superman. Era Superman, perquè els altres s'apartaven. Li fotia 5 gols al Madrid a la Bernabéu. Feia que el seu fill es digués Jordi, quan jo encara em deia Pedro. Jo em deia Pedro en aquells moments, sí, sí. No em deia Pere. I aquesta figura increïble i brutal de jugador va, i en les temporades següents, es dedica a tirar fores de banda i a jugar de lliure. I no vam guanyar res més.
Una copa, no? Només. Sí, sí.
Però amb tot el que hi havia, va fer venir, és que en Sant Benà Sotil, feien els entrenadors com volia, hòstia, i encara era, i tot i això, segueixen el referent com a jugador, com a enorme jugador.
Sí, sí.
I com a entrenador podem repassar també, però és un individu que allà on ha anat, a part de tot l'aire de llibertat que envoltava en aquell moment, que era tot en blanc i negre, i és que quan l'expulsa Medora Guaza contra el Màlaga, veus els grisos que van a fer-lo fora, i ell li plantava cara amb un gris. Que això per nosaltres era una bomba. Com es pot plantar cara amb un gris si havies d'anar en direcció contrària quan venia un gris d'aquests, no? És un personatge molt gran, amb moltes dimensions, i amb les seves foscors que l'han acompanyat sempre, també, no?
Mm-hmm. Passant 5 minuts de 11:45, anem també ja escoltant les veus que hem recollit en aquest espai memorial que avui ha viscut la primera jornada al Camp Nou.
Josep Maria Bartomeu.
Un jugador doncs, que va, evidentment, revolucionar el món del futbol, va revolucionar el món del Barça tal com era ell i com s'expressava al camp, però també com a entrenador doncs, el seu llegat és espectacular. El que avui en dia és el Barça, amb els seus èxits, amb els seus victòries, amb la forma com entenem el futbol i l'estem visquent, doncs és impossible entendre-ho sense la figura de Johan Cruyff, que ha estat i seguirà sent, evidentment, el gran referent, el gran mestre pels culers.
Joan Laporta.
Bé, doncs avui estem acomiadant a un home que tenia una personalitat excepcional, un home que era genial, que ha estat genial, un personatge que va revolucionar el futbol amb la seva manera d'entendre doncs, el futbol i la vida. Penso que el Barça i els culers hem estat uns privilegiats perquè l'hem tingut vinculat al club, i penso que tots els que doncs, l'hem admirat, que l'hem estimat, que hem reconegut els seus mèrits, doncs estarem per sempre agraïts a tot el que ens ha donat. I bé, el portarem per sempre en el nostre cor.
José Ramón Alexanco.
Ha muerto una edad y ni tan siquiera es viejo. Ha muerto una edad joven. No ha llegado ni a viejo. Y yo, la verdad, estoy muy sorprendido, estoy muy afectado. Y eso sí, me gustaría, pues eso, el poder destacar, porque todos los valores que tenía este hombre, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de compañero, de amigo, y el haber pasado tanto tiempo con él. Creo que con esas palabras resumir un poquito lo que ha sido un genio, el que nos ha dado pues esa enseñanza para poder nosotros estar en el mundo del fútbol y transmitirlo a todo el mundo.
Ronald Koeman.
Ha sido el mejor entrenador que yo tuve como futbolista. Conocí a Johan en Holanda, en Ajax, un año. Después me fichó por el Barcelona. Porque un entrenador que ha jugado en el máximo nivel que ha sido uno de los mejores del mundo, o puede ser el mejor jugador del mundo, habla en detalle, habla no en general. Y en detalle quiere decir experiencia que él tiene en fútbol, te puede dar. Y si eres capaz de aceptar y de jugar y de demostrar, llegas a un nivel más alto todavía. Y aparte de ser entrenador, para nosotros también ha sido una persona, él, Dani y su familia, que nos han ayudado muchísimo desde el principio en Barcelona. Y entonces para mí ha sido lo mejor.
Andoni Zubizarreta.
No hay jugadores como Johan Cruyff, no hay muchos como esos en la historia, ¿no? Y desde ese punto de vista sí, sabíamos que jugaba de una forma más arriesgada y esas cosas, pero tampoco teníamos una información. La que sí parecía era que era alguien que traía fútbol al equipo, que traía una forma de ver propia el fútbol y que, bueno, pues después de esos dos años tan complicados, bueno, tener la oportunidad de volver a centrarte en el fútbol, ¿no?
José Mari Vaquero.
Bueno, la primera sensación siempre es que estás delante de, vamos a decir, alguien, sabes que es, por decir algo, una leyenda o un personaje, por decir algo, ¿no? Y las primeras sensaciones, pues bueno, ya se veía rápido que, especialmente con nosotros, yo venía de la Real, te estaba diciendo que éramos un equipo muy fuerte físicamente, muy directo, y realmente pues el cambio de entrenamiento fue brutal, porque aquí empezamos a entrenar desde el primer día con balón, prácticamente se buscaba otro tipo de más el tema de correr de una manera inteligente que correr mucho, por lo tanto, enseguida me di cuenta que realmente estábamos ante un entrenador diferente.
Xavi Pascual, entrenador del Barça de bàsquet.
He vingut a donar una mica l'adeu a un mestre, a un ídol, una de les persones més importants que han passat per aquesta casa, un referent per tothom, i aquí tot l'equip hem volgut dir aquest sentit adeu i transmetre el nostre condol a tota la família i a tota la família barcelonista.
Doncs Josep Maria Bartomeu, Joan Laporta, José Ramón Alaixanco, Koeman, Zubizarreta, José Mari Vaquero o el tècnic del Barça de bàsquet, com deia ell, acompanyat de tot l'equip del Barça de bàsquet abans de marxar cap a Donosti, on demà juguen a la pista del Guipúscoa. Xavi Pascual també ja ha dit la seva en aquest espai de condolences per Johan Cruyff instal·lat al Camp Nou. És curiós perquè tots els jugadors que va tenir el Dream Team, els de l'època bona per entendre'ns, i els més importants, i va tenir molts estira i arronses, Stoichkov, Koeman, Laudrup, i en canvi tots acaben dient sempre que és el millor entrenador que han tingut mai.
Johan, si tenia una virtut, era de tocar el botet als seus, és a dir, saber per mantenir alerta a la tropa. La tropa era tota una, però eren individus dins de la tropa, i a cada individu li tocava allò que no sona d'una manera diferent respecte a l'altre. I amb això era un mestre. Era un mestre. Aviam, quan els demés anaven, ell ja havia tornat, en aquest sentit. Ell ja havia tornat. No és el mateix que t'expliqui segons què algú que no ha sigut professional del futbol a algú que ho ha sigut. Jugant, em refereixo. I si, a més, ha sigut el que ha sigut i ha guanyat el que ha guanyat, te l'escoltes. I si, a més, veus que, et puteja d'una manera diferent de la dels altres, clar, hi ha raó els altres quan a segons qui li feia segons què, però repartia una mica per tots. Ell sempre deia aquella màxima de el Madrid sempre detrás, però sempre cerca. La clava, o sigui...
Per no adormir-se, no?
No, sempre darrere, perquè l'entorn...
No relaxi, no?
No toqui el botet, i sempre a la vora, perquè els teus futbolistes no se't relaxin.
Sí, sí.
Bueno...
Jo crec que el fet que diguin la majoria que ha estat el millor entrenador és, òbviament, per la grandesa del personatge, no? És evident. Però també, amb el temps, crec que això també ens ha passat a molts, no? Que, per exemple, hem tingut un cap fa uns anys que quan el teníem dèiem, quin tio, no? Insuportable, i després amb el pas dels anys dius, ostres, doncs potser no era tan dolent, al revés. Jo amb aquest n'he après molt, no? Crec que amb el pas dels anys, els jugadors que han tingut altres entrenadors, suposo que se n'adonen que realment el Cruyff, amb totes les coses bones i dolentes que també tenia, doncs ha acabat sent el que realment els va ensenyar més, no? I això és el que al final compta, sobretot.
Ara, deixem apuntar una cosa. En les últimes hores, jo estic sorprès per el grau de cruifisme que estic veient en noms i cognoms que mai de la meva vida hagués pensat que els escoltaria dir el que les últimes hores estic sentint o estic llegint.
Jo no crec que sigui cruifisme.
Escolta, si la seva mort sobtada, per com ha anat de ràpid en aquesta última fase de la malaltia, serveix pel que explicava ahir Guardiola quan va intervenir amb el Basté, per deixem-nos de discussions menors, bueno, no va deixar tal qual, ho dic jo, sí. Deixem-nos de discussions menors de si l'estadi s'ha de dir o no s'ha de dir, si hi ha d'haver-hi o no hi ha d'haver-hi una estàtua, o si hi ha d'haver-hi un carrer o una porta. El que compta és el llegat, no el que hi ha avui, que l'és, sinó el llegat que ha de continuar, i no el continuaré jo, Josep Guardiola, sinó que li tocarà continuar-lo Andrés Iniesta, Xavi Hernández o qui es vegi capaç d'assumir aquest repte absolutament descomunal. Si val perquè tots plegats s'adonin d'això, em trec el barret.
Sí, jo prefereixo que hi hagi aquesta unanimitat ara mateix, que és una unanimitat necessària en tant que oi, acaba de morir un dels personatges més importants de la història del Barça. Si amb ja més tranquils i amb més distància ens entretenim a buscar què hi ha de bo i què de dolent, en tant que persona trobarem coses bones i coses dolentes. Ara, el mite és indiscutible i, en tant, i és tan indiscutible que ni la tendència natural del barcelonisme de buscar sempre un pro sobre la marxa, en aquest cas, està superada. Jo crec que no sigui un atac de cruifisme.
No,
és, bàsicament és respecte, respecte, és respecte i sobretot unanimitat amb una cosa que no es pot discutir, que és una figura mundial del futbol com a jugador i sí, com a entrenador. I si em permets lligar-ho amb el tema del Dream Team que dèiem sí, abans, recordeu que el Dream Team ve del motí de l'Hesperia.
Mira, avui hem parlat amb Tallin, que ha vingut dintre de la representació del València Club de Futbol. He parlat amb ell.
Sí.
Jo tenia tots els números para que l'echaran el primero, em deia.
Ve de Clemente fitxant tots els jugadors. Aquest equip l'havia de portar Clemente. I a Terra Cruyff s'ha de carregar a Julio Alberto i a Carrasco, sí, crec recordar, que, sí, no, que en aquell moment no era gens fàcil. I sobretot posa una cosa diferent.
I Migueli?
I posa una cosa diferent, que és... Posa la pilota, i de cop els fa fer rondos, que és una cosa que no estaven acostumats, i tot girava a l'entorn de la pilota. Aquest és un canvi de plantejament ja descomunal. A vegades el Charlie explicava que en alguns jugadors se li havia de, que era molt fort físicament, se li havia d'ensenyar a jugar a futbol, perquè clar, era un equip dissenyat per un altre entrenador amb una altra filosofia, i en canvi aquest va saber portar-lo pel bon camí. Però és que a l'última hora, i és on volia anar a parar, també es faig d'ell dir els jefes i els indis. Cruyff era jefe i els indis eren els jugadors. No és habitual això en un equip. En un equip sol haver-hi un líder futbolístic, digue-li Maradona, digue-li Messi, digue-li Cruyff, que està en el camp. En el cas del Dream Team, el líder estava a la banqueta indiscutiblement. Sí, sí. I quan algun jugador va intentar fer valdre les seves característiques, digue-li Stoikov, de seguida va trobar que l'amo autèntic era un altre. Llavors, és un equip format molt a la imatge de l'entrenador, molt en funció del caràcter de l'entrenador.
Sí, sí.
Pel bo i pel dolent, per tot el que significa de dir aquesta lliga la remuntarem i la guanyarem i que s'ho cregui el teu equip i els adversaris,
sí, sí,
com tota la seva trajectòria com a entrenador.
Uh-huh. Hem escoltat també veus, en aquest cas ja fora de l'àmbit blaugrana, però que avui també han assistit en aquest espai memorial al Camp Nou.
Florentino Pérez.
Estos días son unos días muy tristes porque, como siempre digo, hay personas que uno piensa que no se deberían de morir nunca. Una de ellas es Johan Cruyff. Johan Cruyff nació el mismo año que yo, le he conocido toda su vida deportiva y algunos dicen que cambió la historia del Barça y yo creo que también cambió la historia del fútbol, no solo español, sino del fútbol mundial. Y por tanto, pues mi cariño a la familia, a toda la afición del Barça por esta pérdida, pero son de esas personas que perduran eternamente.
Constantin Galca.
Un momento triste para el fútbol internacional, un hombre que ha marcado no el futuro del fútbol, que ha inventado el fútbol moderno y siempre lo vamos a tener presente.
Carles Puigdemont.
Si tothom tingués l'oportunitat, com jo he tingut ara el privilegi de poder escriure en aquest llibre d'honor, de poder estampar les seves paraules, les seves reflexions, probablement, en paraules diferents, tots diríem més o menys el mateix. I li escriuríem, potser amb l'única paraula que pot resumir tot aquest compendi de sentiments, de sensacions que tenim, que és amb lletres molt grans, amb lletres d'or, que portarem impreses en el nostre cor, tots els catalans. Gràcies.
Artur Mas.
Jo deia Johan Cruyff, mestre del futbol, ho era. Català per convicció, també ho era. Per tant, un català d'acollida. Però ell va exercir de català, ho va demostrar en moltes ocasions, i afegia portador d'energia positiva, perquè en Cruyff era un home que sempre transmetia això, energia positiva, ganes de viure, il·lusió per fer coses, compromís per fer també coses importants, al servei de molta gent i sobretot amb aquest fil conductor que era el futbol, que va ser la seva gran passió.
Neus Munté, consellera de Presidència.
el record pel Johan, en tant que ha estat un excel·lent ambaixador de Catalunya, del futbol i dels valors de l'esport en general, la nostra presència aquí, també del secretari d'Esports del Govern de la Generalitat, és per deixar constància de l'estima i del record per algú que ha canviat la visió del món del futbol ja per sempre, a jugadors, tècnics i aficionats.
Joan Tardà, diputat d'Esquerra Republicana al Congrés.
Fer palesa el nostre reconeixement a una persona que no solament ens va oferir moments de goig, sinó que a més a més també va ajudar-nos a entendre que era possible guanyar. Sempre hem estat convençuts que en Cruyff era també un dels nostres, un ciutadà més de Catalunya, i nosaltres avui hem volgut transmetre aquest reconeixement en nom del republicanisme català.
Jaume Asens, alcalde en funcions de Barcelona.
En nom de la ciutat, l'agraïment al Johan, al Johan Cruyff, per haver triat aquesta ciutat, per haver fet de Barcelona casa seva, pel seu compromís al país, per la seva defensa del dret a decidir i també per haver sigut un director d'orquestra que va fer somiar a tants catalans i que va fer que molta gent, com jo mateix, s'apropés al món del futbol i aprengués a estimar-lo.
Pati Roura, representant de la Fundació Cruyff.
Són moments difícils, són moments durs, però nosaltres continuarem amb la feina que el Johan va començar fa 20 anys i és el que ell li hagués agradat, i segur que el Barça ens donarà una empenta a la Fundació per continuar endavant.
Pequeña mirada.
9 minuts i la mitjanit. Tipus, vaja, diversos de personalitats, des de polítics, però també representants de clubs, i en aquest sentit crec que ens hem d'aturar amb el Madrid.
Sí, perquè jo crec que avui veure el Florentino al Butragueño ha estat, jo crec que ha estat un detall immens. El Madrid ha recuperat avui el senyorio perdut probablement en els últims anys, un percentatge altíssim, i a més fins i tot el discurs ha estat molt, molt correcte. De fet, ha elogiat la figura de Cruyff, jugador del Barça, jugador del món, sí. És a dir, que no només va canviar el Barça, sinó que va canviar el món, és a dir, reconeix a Can Barça el Florentino la gran figura de Cruyff. Jo m'ha sorprès molt. Tornem una mica abans quan dèiem que la directiva ha estat molt bé, jo deia, home, només faltaria, no? Doncs ens hem acostumat a gestos tan lletjos en el món del futbol que fins i tot una cosa que hauria de ser normal, jo ara doncs li dono una categoria superior, no? Perquè, home, és estrany, no?, veure el màxim dirigent del màxim rival venint a casa teva, per molt que s'hagi mort un mite teu, de la manera que ha vingut Florentino. Espero i desitjo que en el futur això també pugui passar a l'inrevés, no? Sí. No sé si va passar exactament amb Di Stéfano.
Sí, sí, en Roger deia que sí, que sí. Hi va anar Josep Maria Bartomeu,
perfecte.
Carles Vilarubí,
doncs,
Susana Monge...
Di Stéfano era mig del Barça.
Ho celebro.
Perdona que t'ho digui.
Sí, també.
Ho celebro perquè això és el que fa que l'esport tingui el sentit que té i que els nens que aquests dies hem vist tants tornejos de nens, que els nens vegin aquestes coses, no que vegin altres coses que passen a les graderies o al camp, no?
També hi havia Butragueño Víctor, que és un admirador confés de Cruyff.
Tenien molt bon rotllo.
I Cruyff, molt admirador bon confés de Butragueño,
sí,
al revés.
No. Clar, Butragueño, encara futbolista, es confessava públicament com que el seu ídol, no que li agradava, sí, que el seu ídol
era
Johan Cruyff. Bueno, clar, doncs Johan Cruyff, com us podeu imaginar, no és que li agradés, encantat de la vida. Uh-huh. I eren molt futboleros els dos, i bueno, un del Barça i l'altre del Madrid, però Johan sempre deia que Butragueño era un senyor del futbol, em deia, un senyor del futbol. Sí.
Un bien jugador, que deia ell.
No, es pot dir que estem vivint uns dies d'una certa treva esportiva per l'unanimitat que representa Cruyff com a jugador, com a entrenador, com a home de futbol. Jo crec que seria molt rar i grinyolaria de mala manera que algú aixequés un dit ara per intentar posar una ombra de qualsevol tipus esportiva, per rivalitat o per comparar-ho amb qui sigui. No, no té sentit, és una persona indiscutiblement, ara ho deia, el millor jugador europeu de futbol.
La història.
Això no admet debat possible?
No,
no, admet. No, però compte una cosa. Més... Es podia haver quedat aquí. Es podia haver quedat amb el millor jugador europeu de la història.
Sí, com això ja hagués estat...
Retirat, època daurada, a principis dels 70 i retirat a mitjans dels 80. Però el que transcendeix de la figura és el que ha fet una vegada se'ls va posar d'entrenador. O sigui, això és el que el multiplica
ara
per mil.
Però deixa'm rematar una cosa, perquè aquests dies, si mireu les jugades que feia Cruyff als anys 70, jo crec que és dels pocs jugadors antics que pots teletransportar i encara seria útil. Perquè tu veus alguna jugada de Stefan o Kubala, aquella època, grans jugadors, que dius, és que no li entra ningú, tot fa una mica de panxeta, juguen al tram-tram, és un altre aire, un altre rotllo, però tu veus com jugava Cruyff aquell moment, dius, és aquest jugador el poses ara, avui, aquí, i fa aixecar el camp.
Sí.
Quan, molt avançat.
Els canvis de velocitat que tenia, sí.
Un dels... He d'anar a públic, Víctor, però, sisplau.
Una de les etiquetes que li ha quedat de sobrenoms, allò de l'holandès volador, pel gol a Reina. Sí. No, per mi era l'holandès volador, de com volava saltant com una llebre cada vegada que el anaven a caçar. Tenia ulls on els demés no en tenien.
Sí.
Ja està.
5 minuts per la mitjanit. Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem.
Tu diràs, amb Jaume Molló.
Arriba la Setmana Santa, amb el Divendres Sant, la Santa Pluja, les Santes Escapades a la Santa Casa Rural, les Santes Selfies i les Santes Maletes de Tornada. La Setmana Santa passa molt ràpid. Igual de ràpida que els nostres sants preus. Només durant 2 dies emporta't un Ford amb motor EcoBoost, el motor més premiat en els últims anys per un preu increïble. Només 500 unitats. Aprofita-ho el 29 i el 30 de març. Condicions a Ford Pune, xarxa Ford de Catalunya.
Fer banc és tenir un 20% de descompte cada cop que vas a un restaurant. Fer banc és anar de festival en festival. És anar al teatre a sopar i el dia següent a un spa. Tot amb descompte. Banc és gaudir de la vida per 9,90 al mes. Uneix-te al Club Vanguardia, el club dels que fan banc.
Yo soy el conde, el legítimo heredero.
Llevamos sitiado semanas.
Nominada a 7 Emmys.
El fin está cerca.
Produïda per Ridley Scott. Amb l'oscaritzat Eddie Redmayne. Una sèrie com una catedral. Los Pilares de la Tierra. De dimarts 29 a dijous 31 de març, cada nit, a 8 TV.
La Xina ha llançat una iniciativa que vol canviar el món. És la nova Ruta de la Seda. Abasta 60 països, afecta el 70% de la població mundial i s'hi troba el 75% de les reserves d'energia conegudes. Vanguardia Dossier analitza els desafiaments i les tensions que planteja aquest ambiciós projecte. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
Bona nit. En el sorteig del cupó cap de setmana de dissabte celebrat avui, el número premiat ha estat el...
52.204 52204 de la sèrie 36036.
Demà tens una nova oportunitat amb el cupó cap de setmana de diumenge. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Amb Jaume Molló.
Vinga, tornem a estar aquí. El Tu diràs a RAC1, amb Pere Cullell, amb en Lluís Izquierdo, amb en Víctor Pazzi, i ens queda per escoltar les veus d'una representació d'aquests més de 15.000 culers o personalitats o persones anònimes que avui han anat en aquest espai memorial al Camp Nou per retre el seu homenatge a Johan Cruyff. Aquestes són les veus que han recollit en Roger Saperes i l'Oriol Caño al Camp Nou.
Qui han escrit el llibre de condolences?
Pues gràcies, perquè ens va donar uns anys molt macos, a més uns anys que era de foscor, perquè tot era foscor, i ens va obrir no sé, un altre univers del futbol i de tot, una altra manera de mirar les coses. Va ser criticat, però no. Va ser un home molt obert i que el vam admirar molt.
Jo que l'enyoraré molt. Des de petit l'he seguit de jugador, després d'entrenador, i és un personatge que sempre he admirat molt, moltíssim. Que l'enyoraré, res més.
Jo bàsicament li he donat les gràcies perquè per mi ell és el que ha canviat la història del Barça i tot el que està passant ara és gràcies a ell. Llavors, bàsicament el que he fet és donar-li les gràcies.
El llegat que ens deixa Johan Cruyff.
Pues la manera de jugar, que cap equip juga com nosaltres, o sigui, d'aquesta manera, que va inventar el punt d'atac, el domini de la pelota, moltes coses que llavors tot això sí, està fent gràcies a ell. I després pues, també la Fundació Cruyff, o sigui, que ha treballat molt per el Barça.
Ens va portar un joc molt maco, molt maco, perquè nosaltres no jugàvem com els holandesos. Va portar un joc diferent, perquè aquí a Espanya era així. Llavors, quan van vindre els holandesos, era cap aquí, cap allà, no era igual. No era igual. Abans, aquí a Espanya era així, endavant i enrere. I ells van portar aquest joc tan maco del costat, cap aquí, cap allà. Va ser molt maco.
Bueno, jo crec que és el futbol d'atac, no? Ell va revolucionar el futbol. Va portar una mica el concepte del futbol de l'Àjax i aquí el va perfeccionar.
El sistema de joc, vull dir, el jugar tira la pilota, el jugar menys defenses, el jugar a l'atac, això es vull dir que això és l'escola ara de la Masia i el que farem, el que fa molta gent del món ara que també juga com el Barça.
Deixa un llegat per les futures generacions que jo crec que serà, com ara comentava Guardiola, per sempre. Ara ja tenim el camí marcat, sabem que aquesta manera funciona, va costar creure-se-la, però ara ja està marcat a foc a l'ADN barcelonista.
Codi genètic del Barça.
Ara quan... no s'entén tornar a jugar amb 5 defenses, amb jugadors que donguin patades, amb jugadors que protestin molt, que faltin el respecte, no s'entén. Això ens ho va ensenyar Cruyff.
Un moment Cruyff.
Bueno, a mí es reina, el grande volador. Me parece brutal, brutal. Bueno, desde pequeño siempre tengo esa imagen en la cabeza y bueno.
El gol del Koeman, vull dir, allò va ser l'estàsis més ja no podia ser, vull dir, ha sigut el màxim. Allò.
Hem tingut tancs des del primer moment que va arribar el primer partit, que vam anar a jugar fora i vam guanyar 0-2. Tu no te recordaràs perquè tu és molt jove, però jo sí que encara me'n recordo. I un dels millors partits que hem fet va ser quan jugava a l'Ascensi, al Marcial, el Sotil, el Juan Carlos i bueno, tot l'equip, que ben guanyat del 0-5, que això va estar allà la rehòstia, parlant clar.
El gol de Koeman sortint, caient-se de la banqueta aquella que tenia i quasi caient-se amb el xupa-xups a la boca i no creient-s'ho, és a dir, hòstia, hem canviat la història, ara sí.
A mi em va impactar molt, no en un moment, en un entrenament que ja estava assegut sobre la pilota, mirant l'entreno i ell i li van dir què feia i diu, estic al meu despatx. Aquest és el meu despatx. I això, em quedo en aquest moment. A mi mira l'entrenament assegut a sobre de la pilota.
Què cal fer per recordar la seva figura?
Hombre, no sé, algún partido homenaje o llamarse el estadio Johan Cruyff. No sé, cualquier cosa. Yo creo que se lo merece.
Yo creo, he escuchado antes por tu misma emisora, minuto 14, levantarnos todos y aplaudir. Sobre todo para el próximo partido. Muy importante y bueno, demostrar lo que era Cruyff allí.
Yo faría una estatua molt semblant com la del Kubala, ¿no?
Donar-li, que em sembla que el van retirar la medalla d'or, el senyor, aquest, no me'n recordo del nom perquè no m'agrada comentar, pues, va ser un president nefast, i fer-li pues, un homenatge i una estàtua, un alt, i donar-li la medalla d'or.
Tot l'estadi estaria molt bé, tot l'estadi ara que no sabem com es dirà i que en lloc d'es digui Emirates Stadium Camp Nou o qualsevol cosa, jo crec que Johan Cruyff, al igual que Di Stéfano o el Santiago Bernabéu o algun tipus d'homenatge aquest tipus que duri per sempre, jo crec que seria adequat.
Sí, el nom de l'estadi jo també hi estic d'acord, totalment. No em val amb la societat esportiva, no em serveix de ser el nom de l'estadi.
Doncs hem escoltat representants, exjugadors del Barça, fins i tot expresidents del Barça com Joan Laporta. Hem escoltat també polítics, representants d'altres clubs, com Florentino Pérez, per exemple, i aquestes veus anònimes, una representació d'aquestes més de 15.000 persones que avui, en aquest primer dia, a l'espai memorial al Camp Nou, han anat a retre el seu homenatge a Johan Cruyff. Ara és aquell moment que hem de tirar de tòpic, si no em diu al contrari, dir que la vida continua, i marxar cap al Brasil, on aquesta matinada, mentre aquí s'està fent des de dijous aquest homenatge a Johan Cruyff, doncs tenim repartits els jugadors actuals del Barça per mig món, ara mateix a menys d'una setmana pel Clàssic, i aquesta passada matinada s'ha jugat un Brasil 2, Uruguai 2, que ha presenciat a Recife el nostre home Brasil, en Pau Ramírez, i que ens ha deixat, de fet ell ja ho deixava caure ahir a la prèvia, una groga per Neymar que l'impedirà, oi, quina llàstima, jugar dimarts al segon partit contra Paraguai.
Reglaments s'han de complir.
Aquesta no ens sembla tan greu com l'altra groga de l'aniversari de la germana.
Ara parlarem, que jo crec que una va per l'altra, però deixeu-me saludar en Pau. Pau, bona nit.
Què tal, Jaume? Bona nit.
Brasil 2, Uruguai 2, un partit en què a la primera part semblava que Brasil es passejaria i al final Uruguai va ser capaç d'empatar.
Sí, cada equip va dominar una part. Realment el Brasil va sortir molt fort, va aconseguir el primer gol als 40 segons, gol de Douglas Costa.